Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Ahir, des de primera hora del matí, ho escoltàvem, i des d'aquesta mateixa emissora, cap a 11:45, també el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, obria l'assemblea plenària que té lloc a Madrid fins al proper divendres. Era el discurs inaugural de l'assemblea, però també el seu comiat com a president de la Conferència Episcopal, en la que va posar sobre la taula la unió entre els bisbes, sinodalitat, que tant demana el papa francès, per qui va demanar el recolzament dels mateixos bisbes espanyols. El cardenal, a més, va fer referència a problemàtiques i qüestions que, si bé s'han començat a abordar, s'hauran de seguir tractant els propers anys, com la necessitat de fer una crida per les vocacions o tota la qüestió dels abusos sexuals. Sigui com sigui, són qüestions que s'abordaran aquesta setmana també en aquesta assemblea plenària de la Conferència Episcopal, que avui mateix decidirà per votació quin és el seu president entrant, ja que el cardenal i arcabisbe de Barcelona no pot repetir en el seu càrrec en superar l'edat màxima establerta de 75 anys. En aquest cas, els sondejos previs a la votació prevista per avui donarien la majoria a l'arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, tot i que haurem d'esperar cap a 11:45 de nou per conèixer el resultat final de la votació d'avui. Els reptes de la Conferència Episcopal Espanyola, però, no són pocs en una església que pretén caminar en sinodalitat cap a uns temps difícils. Són les 8:01, i qui pujarà a la caravana aquest dimarts 5 de març? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, quan faltin 20 minuts per arribar a 9:15 del matí, saludarem a Pere Lluís Huguet. Ell és diputat del PP al Congrés i portaveu adjunt de la Comissió de Justícia, i també la persona a qui li volem parlar sobre la llei d'amnistia. Tot plegat en un dia en el que també posarem el focus en la importància d'entrenar la força per viure millor, i ho farem amb Bernat Buscà. Ell és professor titular del Departament de Ciències de l'Activitat Física de l'Esport i de la Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Cap a 11:15 encetarem la nostra habitual tertúlia de tietes amb Ferran Serra, Montse Lamua i Eva Vives. I a partir de les 11 connectarem amb la girocleta d'Olma Giró. Avui, des del D-Factory, on s'inaugura la quarta edició del Barcelona Women Acceleration Week. Per saber-ne tots els detalls, saludarem a la Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca, que és qui organitza l'esdeveniment. I cap a 11:45 serà el moment de pujar ben fora el volum de la caravana per descobrir com sona el disc debut en solitari de Guillem Gisbert. El que acabem d'escoltar és Les aventures del general Lluna, una de les 11 cançons del nou treball de Gisbert, que es va publicar el divendres passat i que avui, com dèiem, ens presentarà en directe a la caravana. I a les 12 aprendrem nous conceptes filosòfics, com sempre de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, i com sempre arribarem al punt de la una, vivint amb una mica més de salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de moda Miners Ferrés. Coneixerem com és el dia a dia d'una residència de gent gran amb Antonio Miguel Ortega, director de la residència Domus Viclaret. I com sempre acabarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, i abans de tot plegat, repassem els principals titulars d'aquest dimarts. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
La Conferència Episcopal Espanyola escollirà avui el nou president. L'arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha sigut el prelat més votat al sondeig d'aquest dilluns, que no és vinculant prèvia a l'elecció del nou president.
El cardenal Joan Josep Omella s'ha acomiadat aquest dilluns com a president dels bisbes espanyols després de 4 anys al capdavant. Les seves paraules han servit per afirmar que la Conferència Episcopal Espanyola està al costat del papa Francesc.
I la Fiscalia Europea investigarà els contractes del govern de les Balears i les Canàries per comprar mascaretes en el cas Coldo.
La Fiscalia veu indicis de malversació, prevaricació i tràfic d'influències. Avui, de fet, s'espera que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, investigada en aquest cas, doni explicacions.
Tot plegat mentre comença el compte enrere perquè el PSOE i Junts acordin el text legal de la llei d'amnistia. Els socialistes que presideixen la Comissió de Justícia han convocat aquest proper dijous a les 11 del matí per votar la nova norma.
I tot apunta que aquest acord és a tocar, però encara no està tancat oficialment. El que es desconeix és si hi haurà o no canvi sobre el terrorisme que reclamava Junts per Catalunya.
Per cert, que avui al Parlament també està previst que comenci el ple monogràfic sobre la pagesia. Junts per Catalunya presentarà un projecte de llei per reduir la burocràcia del sector.
Serà a les 4 de la tarda i una hora abans ja ha convocada una manifestació dels pagesos a les portes del Parlament de Catalunya. El ple no s'espera que en surti cap acord concret, però sí un posicionament polític.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça per Frankie de Jong i a Pedri just quan afronta el tram decisiu de la temporada.
Així és, el canari té una lesió al recte femoral de la cuixa dreta i no apunten a un temps estimat de baixa. Pel que fa de Jong, té un esguinç al lligament del turmell dret i estarà aproximadament sense jugar un mes i mig. Tots dos es perdran segur el duel de Champions contra el Nàpols i almenys les properes 7 jornades de Lliga.
I precisament la Champions que torna avui.
La Real Societat s'enfronta al Paris Saint-Germain amb un 2-0 en contra. L'altre partit de les jornades al Bayern de Munic-Lazio. Demà serà el torn del Real Madrid, que s'enfrontarà al Leipzig amb l'avantatge de l'1-0 aconseguit a l'anada.
Anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Dels errors ortogràfics més comuns que cometen les persones que utilitzen el corrector Softcatalà. Tot plegat en un dia en el que descobrirem com és i com funciona el nou cotxe que Transports Metropolitans de Barcelona ha incorporat a la ciutat i on descobrirem també tots els detalls de la nova gira de Dani Martín.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb fred. Un grau de temperatura ara mateix a Girona, 5 a Lleida, 10 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, amb unes temperatures màximes que es mouran entre els 14 i els 18 graus, aproximadament. Són unes temperatures màximes semblants a les d'ahir. Aquest matí encara amb possibilitat que hi hagi algun ruixat, sobretot cap a les comarques del Pirineu i també punts de les comarques de Girona. Si s'arriben a produir, serien fenòmens puntuals i aïllats. En comparació, a les comarques del sud i comarques de Ponent, un ambient més assolellat perquè allà bufarà el vent de mestral. També la tramuntana forta amb ratxes que aquesta matinada han sobrepassat els 70 km per hora al nord de l'Alt Empordà. De cara a la tarda, augmentaran les nevades al vessant nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, cota de neu al voltant dels 1.000-1.200 metres aproximadament, i també els ruixats de les comarques de Girona seran una miqueta més extensos, però quedarien en aquestes comarques, només a les comarques del nord-est del país. A la resta, alguns núvols a la meitat nord i més sol a les comarques del sud i de Ponent. El mestral pràcticament desapareixerà i la tramuntana bufarà només per damunt del Cap de Creus. De cara a demà, esperem encara demà al matí algun ruixat al sud de la Costa Brava, ambient més assolellat a la resta, i de cara a la tarda, alguns núvols cap al nord, també a la costa, i temperatures màximes demà una miqueta més altes, però al matí serà fred.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Els vehicles afectats per l'accident a la C-32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord ja s'han apartat al voral i encara generen entre 3 i 4 quilòmetres de congestió en aquell tram. La resta de vies són força plenes en aquesta hora punta. Pel Llobregat, trams de més de 4 quilòmetres a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca o a l'enllaç amb la B-23 de Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. I pel Vallès destaquem sobretot la C-60 amb més de 5 quilòmetres de congestió entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord, així com els trams habituals de la C-58 a Montcada i a Sant Quirze cap al sud i a les Rondes, i els trams habituals plens en sentit Llobregat, tant des de Santa Coloma com des de Sant Adrià, i més de 3 quilòmetres més de cues a la litoral entre el Bon Pastor i la sortida pel nus de la Trinitat cap al nord. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, Joan.
Dimarts.
I Júlia i tothom. Dimarts. Content. Ai, la Júlia. Hola. Hola. Ah, com no li dic...
Passa amb la Júlia.
No, que li ha sorprès.
Mai em diu bon dia. I ara de cop em diu bon dia.
L'ignoro de manera rastrera. Però avui... No, avui no.
Va, a part de la Júlia, aquí li donem el bon dia.
Doncs vinga, fem una cosa que ens agrada molt en aquest programa, especialment a la Núria Ros. Mirem cap al món de la gastronomia, anem fins a Castelló, no de la Plana, allà no tenim d'aquestes coses,
no?
Sinó d'Empúries, i li donem el bon dia al restaurant Emporium. Quina gran pel·lícula. Veieu-la tots. Esteu obligats. Bueno, que s'ha fet pública la guia Repsol 2024, la llista de restaurants reconeguts amb els seus representatius sols, uns distintius que classifiquen els establiments en 3, 2 i 1 sol. Al final és la versió espanyola de la guia Michelin. Ho he dit bé, això?
Michelin.
Michelin, Michelin. Va. Més o menys. I total, que el restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries ha sigut l'únic restaurant català reconegut amb dos sols de la guia Repsol dels 16 que s'han assignat de nous. Se l'ha premiat perquè destaca per la seva sòlida evolució i una marcada personalitat. Per tant, bon dia als bessons Màrius i Joan Jordà, quarta generació ja de cuiners, sí, que porten la cuina, fan torns al capdavant dels fogons, com són bessons, saps què vull dir? Mai se sap, A més, a Catalunya hi ha, des d'avui, clar, es van tornar... És com allò de les pel·lícules, vaig jo a fer l'examen, saps? A més, a Catalunya hi ha, des d'avui, 12 nous restaurants distingits amb un sol. 6 restaurants són de Barcelona, 4 de Girona, un de Lleida i un de Tarragona. En aquesta edició no hi ha cap restaurant català que hagi aconseguit 3 sols.
Vaja.
Repsol, vaja. De fet, només s'ha atorgat un únic 3 sols i ha estat per al restaurant La Salita de València. Segurament per fer paella com Déu mana. Han anat allà i han dit, això és paella, això és paella. Vinga, dale los 3 soles. A Catalunya, després d'aquest recompte, ja hi ha un total de 115 restaurants reconeguts amb sols guia Repsol, 80 amb un sol, 25 amb dos i 10 amb 3. Val? Si voleu anar, ho he estat mirant, tenen diversos menús degustació aquí a l'Empòrium, que van més o menys entre els 100 i els 170 euros. Per tant, bueno...
Encara.
Encara, Encara sí. Es pot, si estalvies una mica. Alguns exemples de la seva carta, gambes vermelles de roses amb carbassó, taronja i alfàbrega, no? Per esmorzar està bé, això.
Sí.
Verat en escabeig de capó a l'Empordà amb albergínia.
Oh, que bo.
Poma verda.
Estan fent molta
gana. Sí, sí, home, clar, turbot i pelsos amb murgolès i celeri. Bueno, la meitat de coses no sé què són. Van posant allà... Però, en fi.
Has dit murgolès?
Com es diu?
Múrgoles.
Múrgoles, ah, perdoneu, bolets. Perdoneu. Total, que bon dia al restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries. Per aquests sols.
Està bé, això, hi aniràs o no?
Són solets. No crec. Jo normalment vaig, saps, a coses de barri. A fer tapes.
Bar La Paca.
El bar el Carmelo.
Ara.
Ja
ara.
Està, poc més.
Però hi ha grans bars a Barcelona.
Home!
També t'ho diré, això.
Barats i ràpids.
Sí.
Jo vaig a un...
Mira el Tomàs.
Jo vaig a un que es diu Les Delícies, al Carmel, i abans de
demanar... Sí, senyor, que fa cantonada.
Fa cantonada.
Sí,
abans de demanar les braves... O sigui, és allò, és increïble. Tu dius, un és brav i quan estàs en la...
Ja les tens,
ja les tens allà.
Sí, sí, sí.
Perfectes,
sí, sí.
A més, en el seu punt, és increïble.
Per Les Delícies, un clàssic.
Està fantàstic, allò.
Va, qui necessita la vitamines aquest matí?
Vinga, doncs l'amiguete Santiago Segura, i tu diràs, per què? Doncs t'explico. Diversos mitjans publiquen la notícia, el titular és... El nou tràiler de Garfield desferma la fúria a les xarxes al veure que Santiago Segura posa veu al seu protagonista.
La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odi y yo vivimos un sueño.
Doncs resulta que Sony Pictures ha publicat un nou tràiler de la pel·lícula Garfield per anar obrint boca, i en la seva versió original és Chris Pratt qui posa veu al gat taronja, i això ha causat tot un enrenou en contemplar com la veu de Guillermo Romero, que apareixia en el primer tràiler, l'actor de doblatge habitual de Chris Pratt aquí a Espanya, i aquí vam poder escoltar, com dèiem, a l'anterior tràiler, ha estat reemplaçada per Santiago Segura. No pocs fans han mostrat la seva indignació a les xarxes, ja que la gràcia era escoltar els actors de doblatge habituals dels intèrprets originals de la cinta. És més, Miquel Àngel Gené, la veu habitual de Samuel L. Jackson, que dobla el pare de Garfield, continua present al nou tràiler. Tot i que Santiago Segura ja ha fet els seus treballs en doblatge en pel·lícules com Monstruos S.A. o Hotel Transilvània, molts consideren que no haurien de reemplaçar Guillermo Romero, no només per ser actor que dobla habitualment Chris Pratt, sinó perquè els fans ja l'han sentit a l'anterior tràiler i el canvi de veu, doncs, els mareja. Els mareja, els crispa una mica. Total, que allau de crítiques tant per a Sony com a per Santiago Segura, vitamines per ell, per suportar-lo una mica millor. A mi m'agrada, fent doblatge,
sí?
Santiago Segura, en principi.
Ni, és que això d'agafar...
No, els famosets ja,
els famosets.
Però ell ha fet coses... A mi no em grinyola tant.
Si ja...
Està guai, no? Sullivan, està bé.
Sí.
Però que jo, si no tenen experiència, grinyola molt, però crec que en aquest cas Santiago Segura no desentona. Ara, segurament, Guillermo Romero s'ho mereixia també.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe.
Vinga, és molt estrany, però tal vegada se'ls espatlli el cotxe als skaters de Barcelona.
Ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
su paseo de gracia, los niños que lloran, sus justas palabras, la flor de la rambla, gitana hechicera, marabú.
Però un dimarts, que Sonia Peret, no, ens anima.
A mi m'encanta, ja ho saps.
Bueno, a mi també, jo soc molt
el
fan.
Rei de la rumba.
Soc molt fan de la rumba i de Peret, de Gato Pérez i de Peret. Total, que la nova plaça dels Àngels, al barri del Raval de Barcelona, està projectada, eh? La reforma d'aquesta plaça serà una realitat al principi del 2027. Aquesta transformació començarà el pròxim mes de juny. Ho va explicar ahir l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, en una compareixença al Saló de Cent de l'Ajuntament. La nova plaça prevista amb arbres i zones de joc infantil qüestiona l'actual ús intensiu que en fan els skaters. Skaters és una paraula anglosaxona per dir que porten un monopatí. ¿Vale?
És gent amb monopatinadors.
Monopatinadors, normalment amb gorros de lana al cap.
Sí. Gorres amb viseres molt grans.
Suadores també 15 talles més grans del que necessiten, sí, pantalons sí. que els hi cauen, bambes, l'estètica.
Bambes molt cares.
Molt cares, normalment, tot i que ells van d'alternatius. Bueno, la qüestió, que també es fan botellots...
No et cauen bé.
No, però em crida l'atenció perquè és gent que té, doncs, igual 65 anys, saps? I va amb aquesta... En fi, facin el que vulguin. Però, i sí que és cert que tenen parts de la ciutat copada, eh?
Sí,
hi ha llocs que són territori skater. Doncs la cosa és que doncs, aquesta plaça, la plaça dels Àngels del barri del Rabar, amb aquest nou projecte, doncs, pretén fomentar nous usos ciutadans i, segons el consistori, acabar amb el monopoli dels patinadors. L'espai públic sumarà, per exemple, una nova terrassa mirador en el nou espai del Magma, que estarà oberta a l'ús ciutadà, entre d'altres. Per tant, un espai menys pels skaters, una de les tribus urbanes que poblen Barcelona.
Mira, hi havia una porra.
Ens agraden les porres,
sí,
Julià?
Hi havia una porra sobre què acaba abans, la plaça dels Àngels o la plaça de les Glòries.
No, serà la dels Àngels.
Ha guanyat la dels Àngels.
Perquè la de les Glòries, allò... Jo crec que això ja es queda com a part...
Es queda així.
Es queda, no, com a part de ja l'estètica de Barcelona, sí. No? Que sigui un cacau allò...
Sí.
L'altre dia vas passar.
Això li passava molt a la plaça Lesseps.
També?
Sí, no s'acabava mai.
Però ara ja està, no?
Hi ha un bunyol, sí. Plaça no n'hi ha.
Ho han acabat amb un bunyol. Val, perfecte. Bueno.
Sí.
En fi, Joan. Clar, hem parlat de Santiago Segura.
Ah, no t'he dit què?
No m'has dit el què, però
ah,
és igual.
Ah, perdó. Què? Sí.
Molt bé.
Vols clar. Tornar a repetir, però, sí, però
sí,
millor?
Sí, però s'ha de deixar un espai...
Val.
Un petit silenci.
Val.
Joan.
Què?
Molt bé, ara. Clar, hem parlat de Santiago Segura, ell fa cinema, un tipus de cinema. Tu que ets un gourmet del cinema, del teatre, de la cultura, i crec que és bon dia per destapar un document secret que jo tinc, una confessió que em vas fer una nit tard, perquè, clar, el gafapastisme té un revers tenebrós, i és moment que sàpiga. Joan, jo et vaig demanar... Estava gravant, eh?
Sí.
Ho lamento, però de vegades els documents... És periodisme d'investigació, al final. Jo et vaig demanar quina era la teva pel·lícula, actor i actriu favorits. El gafapasta Joan Trias em va respondre sincerament això.
Era tot Torrente, pel·lícula favorita Torrente, i l'actriu era de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? ¡Torrente, Torrente! No, la que se pone ahí a pegar grito, no me sé el nombre.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 19 minuts que passen de les 8 del matí i avui encetem l'informatiu de la caravana explicant-vos que precisament un dia com avui la Conferència Episcopal Espanyola escollirà el nou president. L'arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, amb 32 vots, i el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobo, amb 13, han estat els prelats més votats al sondeig celebrat aquest dilluns a la tarda prèvia a l'elecció del nou president. La votació, però, no era vinculant.
Sí, la decisió d'aquí succeeix el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, al capdavant dels bisbes espanyols, es prendrà avui. Serà en una votació definitiva. Després d'Argüello i Cobol segueixen l'arquebisbe d'Oviedo, Jesús Sanz, que ha obtingut 10 vots, l'arquebisbe de Granada, José María Gil Tamayo, i l'arquebisbe de Burgos, Mario Iceta, amb 4 vots cadascun. Recordem que el cardenal Omella no pot ser reelegit president de l'Episcopat en haver complert els 75 anys. Concretament, els bisbes triaran president, vicepresident, els membres de la comissió executiva, els presidents de les comissions i subcomissions episcopals, el president del Consell Episcopal d'Afers Jurídics i tots 3 integrants del Consell Episcopal d'Economia.
Hora de preguntar-nos, però, com funciona tot aquest procés d'elecció, perquè en aquesta plenària hi haurà 78 electors, dels quals només 49 poden ser elegits, Júlia.
Sí, exacte. Només aquests 49 poden optar a la presidència a causa de les diverses limitacions que hi ha, com ara complir 75 anys durant el mandat o ser bisbe auxiliar. Els electors són concretament 2 cardenals, 16 arcabisbes, 50 bisbes i 9 auxiliars, a més de l'encara administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer.
A tot plegat, el cardenal Joan Josep Omella s'ha acomiadat aquest dilluns com a president dels bisbes espanyols. L'arcabisbe de Barcelona ocupa aquest càrrec des del 3 de març de l'any 2020. Les seves paraules han servit per afirmar que la Conferència Episcopal Espanyola està al costat del Papa Francesc. Ho deia ahir així.
Él, para nosotros y para toda la Iglesia, es el dulce Cristo en la Iglesia, siempre con Petro, su Petro, y lo rechaco para que nadie lo dude. No se nos oculta la gravedad de la hora presente de proceder con generosidad y resolución colegial a la reforma de nuestros seminarios.
De fet, el discurs va servir per inaugurar aquesta assemblea plenària que es fa a Madrid fins divendres.
El cardenal Omella crida tots els bisbes perquè no es desanimin a la seva missió de lluitar contra la polarització i la desigualtat i els ha encoratjat també a treballar en comunió aquests dies.
Ruego a Dios que los trabajos de estos días nos ayuden a vivir estrechamente la comunión y que nos permitan seguir anunciando la buena nueva con esperanza, humildad y valentía y con mucha alegría en nuestro mundo.
En aquesta línia, l'encara president de la Conferència Episcopal va subratllar també la importància del servei que fan els sacerdots precisament per justificar que es vetlli per la seva formació.
La calidad humana, evangélica y pastoral de nuestros presbíteros marcará la guía y el aliento de nuestras comunidades cristianas que luchan por apostar por las bienaventuranzas como el verdadero camino del amor cristiano y humano. Ningún motivo puede distraernos de esta empresa que no podremos llevar a puerto sino desde el dilatado horizonte del bien común.
En un altre moment del seu discurs, el també arquebisbe de Barcelona va destacar que la Conferència Episcopal ha de seguir avançant en el seu servei després d'aquests 4 anys de mandat que ha qualificat de bonica etapa.
Pel que fa als grans temes de l'ordre del dia, aquesta assemblea plenària dels bisbes espanyols també estudiarà el pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial, com també un important document titulat Comunitats acollidores i missioneres, exhortació pastoral sobre la identitat i el marc de la pastoral amb migrants.
Sí, com és habitual, a la primera plenària de l'any s'aprovaran les intencions de la Conferència Episcopal, que també s'inclouran a la xarxa mundial de pregària del Papa. També s'inclou a l'ordre del dia la presentació de les noves iniciatives que es faran amb motiu de la segona sessió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode el proper mes d'octubre i els preparatius també del Congrés de Pastoral Vocacional programat pel febrer del 2025.
I obrim qüestió política perquè la Fiscalia Europea ha obert una investigació a les Balears i a les Illes Canàries per la venda de mascaretes en el cas Coldo.
Tot plegat arran de la denúncia d'una particular i després de recopilar la informació addicional de la Fiscalia contra el crim organitzat i del Jutjat Central d'Instrucció número 2. L'òrgan investigarà els contractes de servei de salut de les Illes Canàries i també de les Balears per al subministrament d'aquestes mascaretes. En el mateix comunicat subratlla que si veu delictes que afecten la seva competència i la informació presentada és suficient, existeix l'obligació d'iniciar una investigació sense dilació. La Fiscalia veu indicis de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.
A tot plegat, el Partit Popular demana la dimissió immediata de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Ahir al matí els populars van registrar la petició per escrit a la cambra.
El portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado, assegura que fan aquest pas per higiene democràtica arran de la vinculació de Francina Armengol al cas Coldo.
Podríamos haber pensado eso. Que la señora Armengol era víctima de una estafa. Hoy sabemos que la señora Armengol desarrolló un papel clave para que esta estafa se haya podido producir, que conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada
Tellado argumenta que l'expresidenta de les Illes va pagar mascaretes inservibles sabent que aquestes eren una estafa. Segons els populars, aquests diners van acabar pagant els cotxes dels implicats en tota aquesta trama i per això creuen que Armengol no pot seguir sent la tercera autoritat de l'Estat. Avui està previst que l'expresidenta de les Illes i actual presidenta del Congrés doni explicacions i no descarta accions legals.
En aquest sentit, Sumar ha aprofitat el soroll mediàtic que ha generat aquest cas i vol marcar perfil propi registrant al Congrés una bateria de mesures anticorrupció que, entre d'altres, busquen l'eliminació de la possibilitat de l'indult per a condemnats per delictes de corrupció i la creació d'un organisme independent de control.
També una regulació dels lobbies i una reducció dels aforaments perquè no puguin ser utilitzats com a escut en cas d'investigació. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha fet aquest anunci durant la reunió que ha mantingut aquest dilluns al Congrés amb el seu grup parlamentari. Davant dels seus diputats, ha recordat que calen canvis normatius urgents per evitar casos com el cas Koldo, que segons Sumar indignen i generen en rebuig entre la ciutadania.
Mentrestant, comença el compte enrere perquè el PSOE i Junts acordin el text legal de la llei d'amnistia. Els socialistes que presideixen la Comissió de Justícia han convocat aquest proper dijous a les 11 del matí per votar la nova norma.
Tot apunta que l'acord és a tocar, però encara no està tancat oficialment. El que es desconeix és si hi haurà o no canvis sobre el terrorisme que reclamava precisament Junts per Catalunya. El passat 30 de gener, els de Carles Puigdemont van desmarcar-se de la nova norma en considerar que el text no blindava tots els encausats per terrorisme en causes com el CD i Tsunami Democràtic.
Precisament per parlar-ne de tot plegat podem saludar a aquesta hora Pere Lluís Huguet, diputat del Partit Popular al Congrés i portaveu adjunt de la Comissió de Justícia. Senyor Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Huguet, ara ho explicàvem. Dijous a les 11 del matí s'ha de votar el text de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés. Què farà el Partit Popular?
Pues primer analitzarem... una de les qüestions que jo crec que és una característica de tot aquest procés és la falta de transparència. No sabem què és el que ens portaran a la Comissió de Justícia. Suposo que serà el mateix text ampliant en alguns aspectes i, per tant, el Partit Popular votarà en contra.
Sigui com sigui, el seu partit va fer una petició a la Comissió de Venècia i divendres es va saber que aquest grup d'experts veu la llei d'amnistia com una via legítima per buscar una reconciliació de l'Estat amb Catalunya. Des del seu partit s'entén que els experts de la Comissió hagin donat la raó al PSOE amb aquest posicionament?
No, és que això no diu la Comissió de Venècia. Aquest és un primer... l'informe no és el definitiu, encara es té de votar dintre de la Comissió de Venècia, i segon lloc, miri, una de les característiques de fer política que estem vivint en aquesta legislatura és que hem fet de la mentida la forma habitual de fer política, i el govern va anunciar al senyor Bolaños de que la Comissió de Venècia respaldava la posició del govern, i això no és cert. I crec que ho hem de dir amb claretat, no és cert. El que diu la Comissió de Venècia, precisament, si apliquem els criteris que aquest borrador exposa a la Comissió de Venècia, a la Comissió de Justícia del dijous el que tindrien que fer és retirar el projecte de llei, perquè la Comissió de Venècia diu que es tindria que anar per una reforma constitucional, per això diem que és inconstitucional l'amnistia, i diu que, a més, una de les característiques d'una mesura com aquesta requeriria un consens general de les forces polítiques que tampoc té el govern, a part d'altres qüestions tècniques, que també qüestiona de la llei d'amnistia. El que diu que sí que s'ha tramitat. A més, pensi que diu que no és tampoc el procediment d'urgència que ha utilitzat el PSOE per tramitar la llei d'amnistia, no és l'adequat per tramitar aquesta llei al Parlament. O sigui que, en definitiva, si escoltem a la Comissió de Venècia, el que tindríem que fer dijous és retirar immediatament el projecte de llei.
Senyor Huguet, té raó quan diu que la Comissió de Venècia demana una reforma constitucional. Estaria obert el Partit Popular a reformar la Constitució en aquest sentit?
Bueno, tindríem que parlar quin és el contingut d'aquesta reforma constitucional. Miri, nosaltres creiem que la Constitució del 78 va ser la que va instaurar les bases de la convivència que ens ha servit i, per tant, el que hem de fer és reforçar aquesta convivència que ens va donar la Constitució del 78. Miri, l'amnistia, independentment dels casos concrets que s'estan plantejant, planteja una qüestió importantíssima, que és que atenta a un dels principis bàsics de la democràcia. Què és el principi d'igualtat? Per què hem de perdonar uns delictes a uns senyors que són polítics? I atenta a un dels elements bàsics de qualsevol democràcia, que és la igualtat. Per tant, nosaltres creiem que no és l'element. És únic. També ho creia fins fa 4 dies el Partit Socialista. Miri, és tan important el que creien i el consens que hi havia en aquest país de que l'amnistia era inconstitucional, que el Codi Penal de la Democràcia, el Codi Penal del 95, va eliminar del Codi Penal l'amnistia com a causa d'extinció de la responsabilitat penal. I això ho va fer el Partit Socialista perquè va ser el Codi Penal que va proposar el senyor Belloc i que va aprovar el Congrés. Amb la qual cosa, bueno, pues ara per, tot això ve només per una qüestió, per 7 vots. No és per la convivència. Escolti, si fos per la convivència, el senyor Puigdemont ahir va dir que ho tornarà a fer, que han de tornar-se a mobilitzar, que tornen a anar a la via anul·lada. Si és per la convivència, no s'hagués fet així. L'únic és per 7 vots per mantindre's amb el poder el senyor Sánchez.
Sí, com sigui, encara deixi'm preguntar-li pel que va dir la Comissió de Venècia, perquè la valoració dels experts del comitè sí que demanen, i ho expliciten, un diàleg profund i amb calma entre el govern i l'oposició per parlar sobre una llei tan important com l'amnistia. El Partit Popular està disposat a fer aquest pas i seure amb el PSOE per parlar sobre aquesta llei?
Però per parlar, sempre tenim, el Partit Popular sempre ha estat disposat a parlar. El que passa, una altra cosa, és acceptar el que ens proposa el Partit Socialista, que creiem que és inconstitucional, que creiem que atenta contra el principi d'igualtat. Estem sempre oberts a parlar. El problema és que el que ens proposen no ens permet arribar a un acord.
Li pregunto la inversa, senyor Huguet. Com hauria de ser una llei de l'amnistia constitucional?
Pues per això ja tenim els indults. Jo crec que nosaltres creiem que l'amnistia... No, ja repeteixo, no és que no, a més sigui inconstitucional, és que atenta contra un dels principis bàsics de la democràcia. Miri, hi ha un informe de Nacions Unides que jo crec que és importantíssim tindre en compte, que a més ho va fer el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, en el que explica que les amnisties són un element adequat per passar d'un estat totalitari a una democràcia. Però que en una democràcia una amnistia té el perill d'atemptar contra el principi d'igualtat, perquè la justícia en aquells moments ja és democràtica i, per tant, aplica tots els criteris, impartir justícia, aplica tots els criteris que s'estableix en una democràcia. Per tant, escolti, deixem les amnisties per el que el Comitè de Nacions Unides diu, per aquells trànsits d'un estat totalitari a la democràcia, perquè amb l'estat totalitari s'ha utilitzat la justícia per infringir injustícies, precisament, m'entén? Amb la qual cosa, deixem-ho per el que recomana Nacions Unides.
Sí que és cert que qui va portar aquest text a la Comissió de Venècia van ser vostès, va ser el Partit Popular. Fins a quin organisme estan disposats a arribar des del Partit Popular?
Pues suposo que el dia que s'aprovi la llei d'amnistia no farem coses rares, utilitzar els medis que estableix la nostra llei, la nostra legislació. Pues segurament interposarem recurs d'inconstitucionalitat, que això, per això estan legitimats 50 diputats o 50 senadors, i el Partit Popular té 50 diputats i 50 senadors, pues per interposar el recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. Per un altre costat, hi ha molts més recursos que poden interposar no el Partit Popular, sinó els jutges, que seran els que tenen d'aplicar la llei d'amnistia.
Senyor Huguet, em sembla que és a punt de volar cap a Madrid, cap a aquesta comissió, tot i que la data límit marcada, del calendari, l'ha sorprès que el PSOE convoqués ahir al matí la Comissió de Justícia per aprovar la llei d'amnistia?
Ja no em sorprès res del PSOE. No em sorprèn absolutament res. Li puc assegurar que el que estem vivint al Congrés dels Diputats és una qüestió d'un control de la Càmera per part de la senyora Francina Armengol. Jo crec que jo sóc diputat nou, però que m'expliquen els diputats amb més veterania, que és que no s'havia produït mai. Escolti, en aquests moments només ens van convocar ahir per la comissió de dijous i no sabem, perquè bueno, ja li dic, un de les qüestions de les característiques de tot aquest procés al Parlament és que hi ha una falta de transparència absoluta. No sabem el que ens portaran a jugar. I, escolti, i ens ho donaran 5 minuts abans, durant la comissió, com vam fer a l'última comissió de justícia amb les esmenes que van presentar Junts i el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Ens en enterarem i ens repartiran corrents dintre de la comissió de justícia. Crec que la transparència també és un element bàsic de les democràcies i aquí s'està vulnerant aquesta transparència.
Deixi'm preguntar-li per altres qüestions, perquè vostès han demanat la dimissió de la presidenta del Congrés per la seva relació, o possible relació, vaja, amb el cas Koldos. Creuen que cedirà el Partit Socialista i acabarà dimitint la presidenta del Congrés?
No sé, jo crec que ho hauria de fer. Escolti, és la tercera autoritat de l'Estat, i la tercera autoritat de l'Estat no es pot estar implicada en un tema de corrupció política. Vull dir, jo crec que ella, inclús sense ser ella la que es va enriquir, sense ser ella la responsable directa, sí que hi ha, ella era la presidenta de les Illes Balears. Sembla ser que hi ha una sèrie de dades que consten al sumari bastant importants en quant es va tindre uns tractes de favor a unes empreses determinades, se'ls va pagar per davant dels passos d'un moment que pagava el govern de les Illes Balears, les mascaretes eren defectuoses, i bueno, doncs hi ha tota una sèrie de dades que jo crec que la tercera autoritat de l'Estat, per un exercici de responsabilitat, el que té de fer és dimitir.
Què li sembla que Miguel Tellado, del Partit Popular, també hagi estat esquitxat per aquest cas?
No, escolti, no he estat esquitxat. Vull dir, a veure, jo sóc advocat, jo sé el que són les les converses telefòniques...
No m'invento res, això ho va dir el senyor Coldo.
No, escolti'm.
Val.
No. El que diu és un senyor que diu que... Miri, curiosament, escolti'm, miri la curiositat. Quan ell diu que vol parlar amb Miguel Tellado, en aquells moments ells ja parlaven en clau quan es referien a altres persones, perquè ja sabien que els estaven investigant. Però només citen a Miguel Tellado. Sí, escolti, ara, jo...
Ell cita, el senyor Coldo cita el senyor Miguel Tellado en una trobada i hi ha un tal Alberto, que tots sí. Podríem intuir.
Un dia que el senyor Tellado no estava públicament... penso que era el dia, a més, que jo intervenia al ple del Congrés, que estava ell davant meu. Vull dir, les coses tenen a demostrar. Jo puc citar ara en una conversa amb vostè, puc citar moltes persones, però li dir que ara m'he vist amb no sé qui ser, i no sé cert. Escolti'm, estem de demostrar que hi ha una conversa en què citen, curiosament, els únics noms, perquè ja parlaven en clau, perquè sabien que els estaven investigant. Escolti'm, no crec que estigui així. I, a més, ha sigut taxativament explícit Tellado dient que no es va reunir ningú que ni tan sols els coneix. Si el que volem és començar a posar en marxa, a escampar tothom, he sentit declaracions de la vicepresidenta del govern que deia que el Partit Popular és el que tiene que explicar. Escolti'm, que estan pringats amb una trama de corrupció tremenda, en un moment en què Espanya estava en una situació de pandèmia, és el Partit Socialista.
Per tant, si el senyor Coldo intenta esquitxar el Partit Popular i això no és real, ens hem de creure tant el senyor Coldo com el senyor Villarejo?
Tindrem que creure el que hi hagin a les converses i el que es demostri en un procediment judicial. El propi informe de la Guàrdia Civil diu que no ha pogut demostrar que hi hagués cap converses entre els senyors. Escolti, les proves és el que ens tenim que remetre i és el que s'ha de fer amb aquest procediment. Però a veure, que algú demostri que va haver aquesta trobada. En aquest moment el senyor Tellado ho ha negat taxativament i no hi ha cap prova, però escolti, converses podem tindre les que vulguem. I li repeteixo, curiosament, ja sabien que estaven sent investigats en aquells moments.
Per últim, deixi'm preguntar-li, perquè Pere Lluís Huguet ara ens ho deia, ell és diputat del Partit Popular al Congrés i portaveu adjunt de la Comissió de Justícia, però també és advocat, a més és català, jo intueixo que el 2017 vivia aquí a Catalunya. Senyor Huguet, el que es va produir a l'aeroport del Prat, aquella manifestació de Tsunami Democràtic, per molt que se n'és de mare, allò és terrorisme?
Miri, hi ha dues coses que hem de començar a explicar bé. El concepte jurídic de terrorisme i el que vulgarment es pot entendre per terrorisme, que és el que intenten confondre'ns. El concepte jurídic de terrorisme, la Cabello Roca era terrorisme, perquè és uns fets que poden ser uns altercats.
Però m'està comparant la Cabello Roca amb el que va passar a l'aeroport?
No, jo li estic explicant el que diu el Codi Penal. El que li estic dient és que uns fets, que van ser altercats públics amb una finalitat determinada, són terrorisme perquè ho diu el Codi Penal. I, per exemple, si jo trenco un vidre d'una botiga amb una finalitat determinada, que preveu el Codi Penal, és terrorisme. Escolti, hem de distingir el que és la definició jurídica de terrorisme de lo que és el que entenem vulgarment com a terrorisme, que s'interpreta sempre doncs, amb veta i amb assassinats. Escolti, si el que es vol és qualsevol altercat, que el que es vol és alterar la forma d'estat, això ho preveu el Codi Penal, escolti'm, i no només ho preveu el Codi Penal espanyol, escolti'm, és la directiva europea que es va traspassar al Codi Penal que determina quins fets són terrorisme. O sigui, ni tan sols és el Codi Penal espanyol, és la directiva europea i que precisament el Codi Penal espanyol va traspassar aquesta directiva en la que es determina. I li repeteixo, jo ara trenco un vidre d'un aparador, si la finalitat és transgredir a l'Estat, se'n pot qualificar el terrorisme, perquè ho defineix el Codi Penal. Hem de distingir, repeteixo, el que és el concepte jurídic.
Aleshores, potser el que hauríem de canviar és el Codi Penal, no?
Bueno, pues primer canviem la directiva europea, que em penso que hi ha un consens de tots els països europeus perquè ho sigui així. Primer tindrem que canviar Europa, no? Perquè és Europa la que va exigir a Espanya que introduís aquests conceptes al nostre Codi Penal. Llegeixi la directiva, que és claríssima, m'entén? A traspassar a la legislació espanyola.
Pere Lluís Huguet, diputat del Partit Popular al Congrés i portaveu adjunt de la Comissió de Justícia, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i bon viatge cap a Madrid. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies, adéu.
Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. Us actualitzem tota la informació perquè a Catalunya avui el Parlament hi ha previst que comenci aquest ple monogràfic sobre la pagesia. Junts per Catalunya presentarà un projecte de llei per reduir la burocràcia del sector, Júlia.
Sí, serà a partir de les 4 de la tarda i una hora abans, a les 3, hi ha convocada una manifestació dels pagesos a les portes mateix del Parlament de Catalunya. El ple no s'espera que en surti cap acord concret, però sí un posicionament polític. Junts per Catalunya proposarà una norma per reduir la burocràcia del sector.
Que el que ha de fer és aglutinar que es tracti a la pagesia no des de la fiscalització, sinó des de l'acompanyament, molt més en mentalitat de declaració responsable, molt més transformant en silencis positius quan l'administració, pel que sigui, està col·lapsada o no dona resposta als tràmits que ha de fer la pagesia.
Salvador Vergés espera que el debat sigui un punt d'inflexió i ha acusat Esquerra de no dotar en 8 anys que ha estat al capdavant dels departaments d'agricultura un model per la pagesia.
A tot plegat, la CUP ha estat el primer partit a presentar una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. El partit ja l'ha registrat al Parlament i dona definitivament per tancades les negociacions amb el govern. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La CUP ha mantingut fins a 6 reunions amb el govern per als pressupostos i després de l'acord d'Esquerra amb el PSC ha decidit deixar-ho córrer tant perquè vol allunyar-se de qualsevol pacte amb els socialistes com perquè considera que el govern no està apostant per fer polítiques ambicioses en l'àmbit de l'habitatge o la salut. La diputada i negociadora dels comptes per la CUP, Mar Empordanès, pensa que el president de la Generalitat ha fet un tracte de favor cap al PSC.
Totes les propostes que recull l'acord entre el PSC i el govern beneficien específicament els municipis on governa el PSC, i per tant queden lluny de tenir una mirada global del país. Insistim, doncs, que afavorir aquestes inversions als municipis on té l'alcaldia el PSC, precisament, reforça la idea que aquest govern d'Esquerra Republicana no fa més que intercanviar cromos, intercanviar suports i respondre a aquestes partides clientelars.
Des de la CUP demanaven, com també fan els comuns, 1.000 milions en polítiques d'habitatge i abandonar el Hard Rock. Com canvis que el govern no tenia intenció de cedir en aquests aspectes, han optat per presentar una esmena a la totalitat i dificultar que Catalunya pugui tenir nous comptes.
Gràcies, Judit. I demà comença la preinscripció a Educació Infantil i Primària. Per tercer any consecutiu, la caiguda de la natalitat provocarà que hi hagi menys alumnes a Infantil 3, però Educació mantindrà grups a l'escola pública i a la concertada per tal de reduir el nombre d'alumnes de classe. Pau Massim, bon dia.
Bon dia. L'escola concertada arrenca el procés amb una oferta de 934 grups a Infantil 3. La meitat tindran 20 alumnes per aula. La consellera Anna Simó ha celebrat la notícia i ha recordat que per a les escoles concertades aquesta xifra és voluntària. També ha explicat que 8 de cada 10 grups tindran menys de 25 alumnes, la ràtio màxima per als centres concertats. Sobre el finançament, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha explicat que estan treballant per aprovar el nou decret en els propers mesos.
El departament té la voluntat i el compromís i l'interès d'aprovar un nou decret de concerts, però sobretot un nou decret de concerts que tingui totes les garanties normatives perquè sigui un decret de concerts que no sigui, diguem-ho clarament, impugnable. Llavors, el que estem fent aquests dos darrers anys és treballant per poder aprovar un decret per incloure també tot de normativa nova.
Pel que fa a l'oferta de places, aquest any hi haurà poc més de 3.000 grups d'Infantil 3. El departament assegura que, tot i la caiguda de la natalitat, ha mantingut un centenar de grups a I3. D'aquesta manera, intentarà reduir la ràtio als centres públics. Segons els càlculs d'Educació, aquest any de mitjana hi haurà 18,4 alumnes per aula, una xifra que no és fixa i que depèn molt de la realitat de cada municipi i de la matrícula viva.
Gràcies, Pau. I en matèria lingüística, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va enviar el passat divendres una nova carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, perquè els eurodiputats puguin utilitzar el català, el basc i el gallec a l'Eurocambra.
Yo envié una carta, como les decía, hace un año y medio a la presidenta Metsola y he enviado otra a petición de ella este mismo viernes, de nuevo, para lo mismo. Por lo tanto, tenemos una nueva oportunidad. Ni el Partido Popular ni Vox han comentado nada, ni sobre este acuerdo ni sobre ninguno de los que yo le he propuesto, pero hay una réplica, a lo mejor están esperando a ello. Yo les animo a que lo hagamos, porque no le veo gran dificultad.
Álvarez ha dit que ara es presenta una nova oportunitat i ha demanat al Partit Popular que s'assumi a la iniciativa perquè les tres llengües formen part de la identitat nacional dels espanyols.
I en informació internacional, el Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat la raó a l'expresident Donald Trump i li permetrà presentar-se finalment a les eleccions primàries de Colorado, que es celebraran avui, coincidint amb el superdimarts, la data en què 15 estats del país escollen els seus candidats a les presidencials.
Una decisió que arriba després que el Tribunal Suprem de Colorado no permetés Trump presentar-se a les primàries d'aquest estat, ja que el considerava un dels instigadors de l'atac al Capitoli del 6 de gener de l'any 2021. Una decisió que també genera jurisprudència sobre altres estats amb litigis similars, Maine i Illinois, els quals havien dictat que Trump no podia presentar-se a les primàries també pel seu paper a la sala al Capitoli.
I tornem cap a casa nostra on fem un apunt judicial perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha obert aquest dilluns judici oral contra l'excomissari José Manuel Villarejo per diversos delictes relacionats amb el denominat cas Dina, entre ells d'un de descobriment i revelació de secrets.
La Fiscalia demana per l'expolicia 5 anys de presó, una multa d'uns 73.000 euros i una inhabilitació absoluta de 10 anys. El jutge també ha obert judici contra dos periodistes de l'extinta revista Interview pel mateix cas. Es jutjarà l'excomissari pel seu paper en un cas sorgit del robatori l'any 2015 del telèfon de Dina Buselham, persona de l'entorn del fundador de Podem, Pablo Iglesias, en una gran superfície.
I el Congrés francès ha aprovat aquest dilluns a la tarda per 780 vots a favor una remodelació de la Constitució per incloure-hi el dret de les dones a avortar, el primer país al món que adopta una mesura d'aquest tipus.
La xifra de vots favorables supera àmpliament les 3/5 parts dels vots. L'hemicicle ha celebrat la mesura amb un aplaudiment de més de 2 minuts, que ha estat tot l'abast parlamentari. El govern d'Emmanuel Macron ha celebrat a través de les xarxes socials un fet que ha considerat històric. Així, la votació ha permès modificar l'article 34 de la Carta Magna Francesa, que ara inclou la llibertat garantida per la dona de recórrer a la interrupció voluntària de l'embaràs. L'avortament és legal a França des de fa 50 anys, però el fet d'incloure la pràctica a la Constitució la dota de més protecció jurídica.
I també us expliquem que la Comissió Europea ha imposat una multa de 1.840 milions d'euros a Apple per abús de posició en els serveis de música en línia.
Sí, després d'una investigació de 4 anys, Brussel·les conclou que Apple ha estat prohibint de manera reiterada l'entrada d'alguns serveis de música i no n'ha informat els usuaris que fan ús del seu sistema operatiu, l'iOS. Segons l'executiu comunitari, això ha provocat que una bona part dels usuaris hagin estat pagant preus significativament més elevats arran d'aquesta pràctica. És una sanció que té l'origen, precisament, en una denúncia presentada l'any 2019 per Spotify, que es va queixar que Apple l'obligava a pagar una comissió del 30% per poder estar disponible a la seva botiga virtual, l'App Store. També va denunciar que la informació que rebien els usuaris d'Apple era esbiaixada i incompleta i que els impedia poder comparar preus i condicions a l'hora de decidir quin servei podien contractar. La multa anunciada aquest dilluns és la primera que la comissió imposa al gegant tecnològic.
I avui arrenca la quarta edició del Barcelona Women Accelerator Week del Consorci de la Zona Franca. Comptarà amb una 60 de conferenciants d'alt nivell.
Entre les professionals confirmades i, entre d'altres, la sotssecretària d'Hisenda, Pilar Paneque, la secretària general d'Infraestructures i Transports, Marta Serrano, la vicedegana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Susana Ferrer, i la CEO del Barcelona Health Hub, Eva Rossell. La trobada durarà fins aquest dijous i preveu abordar iniciatives per accelerar la visibilització de la dona en sectors clau de l'economia. Hi ha previstes 14 sessions on es reflexionarà sobre l'actual situació i les millores en igualtat de gènere al món empresarial i indústria.
I com que quan passen coses Radio Estel hi és, nosaltres que hi serem en directe i entrevistarem a la directora general del Consorci, Blanca Soriguer. D'altra banda, també us expliquem que la presència de dones en llocs directius ha caigut un 6% a Catalunya el 2023 i s'estanca clarament el sector de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. Així se'n desprèn d'un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona.
La directora de l'Observatori Dona Empresa Economia, Carme Poveda, ha assenyalat que s'ha passat del 39% de dones als llocs de direcció l'any 2020 a només el 33% aquest any passat. Una situació que ha dit que li preocupa.
ens preocupa perquè no veiem avenços. I ja vam començar a intuir-ho fa 2 anys quan vam presentar aquest informe i ara ja ho podem confirmar. Ja portem 3 anys consecutius de caiguda en la participació femenina en els llocs de responsabilitat a les organitzacions públiques i privades.
A banda, la bretxa salarial per hora en aquestes ocupacions es manté força estable, entorn del 20,6%, és a dir, uns 41 euros l'hora pels homes i 33 euros hora per dones. Poveda ha apuntat que el talent femení està desaprofitat i que continua el sostre de vidre.
I precisament a 3 dies pel Dia Internacional de la Dona, l'Assemblea 8M ha fet una crida a omplir els carrers de feminismes per denunciar totes les precarietats laborals, de violència i de drets que pateixen dones lesbianes i trans.
En parla Natalia Càmera, membre del col·lectiu, en una roda de premsa convocada aquest dilluns.
Creiem que hi haurà moltíssima gent que tornarem a desbordar els carrers perquè el feminisme té una capacitat transformadora brutal. L'hem vist els últims anys i tant de bo tota aquesta assistència que desbordi els carrers es transformi també en organització feminista.
L'Espai planteja una mobilització aquest divendres a la tarda a Barcelona que també rebutjarà la llei d'estrangeria i el Pacte Europeu d'Immigració i Asil. A més, pretén visibilitzar la situació que viu Gaza i exigir al govern i l'Estat que demanin a Israel un alto al foc. Tot plegat coincideix amb la vaga general que han convocat els sindicats CGT, la Intersindical i IAC.
I més coses perquè l'àrea metropolitana de Barcelona entoma el canvi que la Generalitat incorpora al Pla de Qualitat de l'Aire com un gest de bona predisposició per crear les noves zones de baixes emissions, tenint en compte la singularitat dels diferents municipis.
Sí, el vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, ha assenyalat que s'està treballant per arribar a un acord.
Nosaltres encara no donem per tancades aquestes negociacions, aquestes converses entre l'àrea i la Generalitat, perquè a més nosaltres també anem de la mà dels ajuntaments i el que volem és perquè tot això tingui tota la força possible, tota la força necessària que necessita per tirar endavant i per anar de la mà de la gent, doncs requereix aquest consens. I nosaltres estem treballant perquè aquest consens arribi i el més aviat millor.
El govern metropolità ha agraït que la Generalitat hagi acceptat part de les al·legacions, però ha dit desconèixer el detall de què s'ha inclòs en aquest text, un fet que es concretarà en una reunió aquesta mateixa setmana. La vicepresidenta d'Acció Climàtica, Janet Sanz, ha emplaçat l'executiu català a aconseguir un consens que permeti estendre el model de zona de baixes emissions de forma estable i ferma.
Per cert, que a Montcada i Reixac, l'Ajuntament ha començat a desmantellar l'assentament de barraques que hi ha a la llera del riu Besòs. Ahir les màquines van entrar a la zona on no viu ningú per evitar que hi hagi gent que les ocupi quan faci més bon temps.
Pel que fa a la zona de barraques, on viuen unes 180 persones, l'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, ha explicat a l'Estel Migdia que estan estudiant en quina situació es troba cada família per donar-los la resposta més adequada.
Tenim que mirar on estan emparonades, quirúrgicament tenim que mirar família per família com estan i de moment les que podem netejar són les que estan buides. És una feina que l'Ajuntament no podem fer sola. Està fent un pla de treball entre el Consorci, el Pla del Besòs, l'Àrea Metropolitana, Diputació i la Generalitat.
Fa 2 anys en aquest espai van morir 2 persones per un incendi a la seva barraca i, de fet, el novembre passat es va declarar un altre foc a la mateixa zona, en aquest cas sense víctimes mortals. L'espai d'unes 4 hectàrees es troba tocada a la massa forestal i les activitats incontrolades podrien posar en risc el bosc, sobretot de cara a l'estiu i en un context de sequera com el que vivim.
Canviem de qüestió perquè aquest any la Marató de TV3 recollirà fons per les malalties respiratòries. Serà la segona vegada que la Marató es dedica a les malalties respiratòries i l'edició es celebrarà el 15 de desembre.
Sí, aquest any es recaptaran diners per unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals com la contaminació i també socials com l'increment de l'esperança de vida. A Catalunya, 2 milions de persones conviuen actualment amb un problema de salut respiratori i una de cada 4 mor per una malaltia respiratòria. Poden afectar tothom, adults i infants, i representen una disminució en la qualitat de vida i el segon motiu d'ingrés hospitalari. Afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per la respiració.
I els responsables de la residència geriàtrica del carrer Aragó de Barcelona han assegurat aquest dilluns al jutjat que abans, durant i després del brot de salmonella que hi va haver l'estiu del 2022, van complir tots els requeriments legals que la Generalitat estableix per als centres residencials.
Per la seva banda, les responsables de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que van inspeccionar inspeccionar el centre han ratificat els seus informes que van detectar nombroses irregularitats higièniques, sanitàries i també administratives i que van dur la Fiscalia a denunciar la direcció d'aquest centre. Durant el brot van morir 8 residents i una trentena més van acabar malalts. El text del fiscal assenyala, a més, que els denunciats no van notificar cap dels casos a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Per això el procés d'investigació va ser obstaculitzat i les conseqüències d'aquest brot agreujades.
I hores d'ara ja coneixem el programa d'actes de la Sagrada Família per celebrar la Setmana Santa. S'hi farà un concert, un taller familiar, celebracions litúrgiques i il·luminacions a la façana de la Passió.
Sí, el concert anirà a càrrec de l'Orquestra i Cor de Cambra de Granollers i el Cor Amics de la Unió i serà el pròxim 22 de març. Oferiran un repertori on es combinen fragments de dues de les quatre passions de Johann Sebastian Bach, les basades a l'Evangeli de Mateu i de Joan. Es sortejaran també 325 entrades dobles. I d'altra banda, el taller aproparà els infants a la Setmana Santa a través d'una visita dinamitzada d'aquest temple que permetrà descobrir els espais més emblemàtics de la basílica i diversos jocs també que permetran conèixer la façana de la Passió. El taller acabarà amb la decoració d'un ou de xocolata que nens i nenes podran endur-se a casa com a obsequi. La basílica també celebrarà la missa de Rams, el Triduum Pasqual i el Via Crucis. Els dies 24, 25 i 26 de març, a partir de les 8 del vespre, s'il·luminarà la façana de la Passió amb la locució musicada dels textos del Via Bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova.
I obrim planada de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 32, 42 i 45 anys que tenien una plantació de marihuana a Blanes.
A principis del mes de febrer, els agents van tenir coneixement que en una casa ocupada de la urbanització Creu de Lloret s'hi estava cultivant marihuana. Després de fer les investigacions pertinents, el passat 1 de març es va fer una entrada i registre a l'habitatge amb l'ordre judicial pertinent. Un cop a dins, els policies es van trobar els tres responsables d'aquesta plantació a més de 27 quilos de cabdells de marihuana. Durant aquest escorcoll, els Mossos també van intervenir un arma de foc, propietat d'un d'aquests arrestats, i que estava a l'habitació del sospitós, juntament amb munició.
Per cert, que també la policia catalana ha detingut aquest diumenge a la Seu d'Urgell un home de 39 anys i una dona de 35 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.
Un dispositiu de vigilància va permetre localitzar un turisme estacionat al carrer Joan Brudieu que coincidia amb les característiques del vehicle d'aquests presumptes traficants. Poc després, els agents van identificar un home i una dona quan es dirigien a recollir el cotxe. Durant l'escorcoll, a la dona li van intervenir una bossa de plàstic amb 77 pastilles d'èxtasi i 410 euros en moneda fraccionada i a l'home, en aquest cas, amagada en un mitjó, una bosseta amb 3 pastilles d'èxtasi.
I els agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran estan investigant un possible atac d'un os a un senglar al Baix Aran.
Els agents desplaçats fins a la zona s'havien trobat el senglar a mig consumir. Es van recollir mostres biològiques del senglar i també de l'os. Amb les mostres d'aquest últim es podrà fer la identificació genètica per tal d'esbrinar de quin individu es tracta. L'avís el van donar el cap de setmana uns veïns de la Vall d'Aran que circulaven de nit per una carretera secundària del municipi i que van poder veure i també gravar com un os jove atacava un senglar a la mateixa carretera fins a matar-lo i menjar-se'l al mateix marge de la via.
I finalment, en plena cultural, els artistes Figaflaues i Triquell actuaran el proper diumenge 5 de maig a Londres, en el que serà el primer concert internacional de les dues bandes.
La promotora musical catalano-anglesa Bona Gens, fundada per Oriol Vidal i Benet Aragai, organitzen l'espectacle després de l'actuació que ja van fer els Tiets i Julieta el desembre passat a la capital anglesa. L'esdeveniment forma part de l'objectiu dels promotors de connectar i apropar la cultura musical catalana al Regne Unit. El concert tindrà lloc a la Sala Scala amb un aforament de 800 persones. La promotora té previst organitzar un altre esdeveniment musical ja de cara a la tarda.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé 2 minuts i arribem a les 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
David Toscano, molt bon dia de nou, ja ho diré bé.
Bon dia, Joan.
El Barça perd els migcampistes Pedri i Frenkie de Jong unes 5 setmanes després que tots dos es lesionessin en el partit de Lliga d'aquest cap de setmana.
Sí, és un nou cop per a la plantilla blaugrana que veu com haurà d'afrontar un tram decisiu de la temporada sense dos dels seus puntals amb la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols a la vista, un partit que es juga la setmana que ve. El club ha confirmat que el neerlandès ha fet un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret i que Pedri pateix una lesió al recte femoral de la cuixa dreta. Aquesta és la vuitena vegada en els últims 2 anys i mig que Pedri està de baixa per un problema muscular muscular. Ell mateix ha escrit en una publicació a les xarxes, després de conèixer l'abast de la lesió, que no dubta que les llàgrimes d'impotència del diumenge tornaran a ser de felicitat molt aviat. L'estiu passat, recordem, el jugador ja va decidir canviar la seva alimentació i fer un treball intens d'enfortiment muscular, però no ha servit per revertir la situació i les lesions, per tant, l'han seguit acompanyant.
Mentrestant, la UEFA ha presentat el nou format de la Champions League. La principal novetat és que s'eliminarà l'actual fase de grups on hi participen 32 equips i a partir del curs que ve es disputarà una macrolliga de 36 clubs.
Això comportarà, doncs, que cada equip jugui 8 partits contra 8 rivals diferents, disputant 4 jornades de local i 4 de com a visitant. D'altra banda, els resultats de cada partit decidiran la classificació general de la nova lliga, amb 3 punts per victòria i un per empat. Els 8 primers equips de la lliga es classificaran automàticament per als 8 de final, mentre que els equips que acabin entre els llocs 9 i 24 competiran entre ells en un play-off de fase eliminatòria per assegurar el seu camí als 8 de final d'aquesta competició. En canvi, els últims 8 equips quedaran automàticament eliminats de la Champions.
I és que precisament avui torna la Champions amb la disputa dels primers partits de tornada de 8 de final.
La Real Societat s'enfronta al Paris Saint-Germain amb un 2-0 en contra. L'altre partit de la jornada d'avui és el Bayern de Múnich-Lazio. Demà serà el torn del Real Madrid, que s'enfrontarà al Leipzig amb l'avantatge de l'1-0 que va aconseguir a l'anada. I a la primera divisió espanyola, aquesta nit s'ha tancat la 27a jornada amb la victòria de l'Osasuna per 1-0 davant l'Alavés.
I la selecció espanyola femenina de futbol, que coneixerà aquest dimarts a la 1 del migdia els seus rivals per la fase de classificació a l'Eurocopa